Tot gira. Esports i més a Catalunya Ràdio.
Sobre rodes.
Ha arribat el moment al Tot Gira de parlar d'automòbils, eh? Ho fem al Sobre Rodes, ho fem amb en Gerard, bona tarda.
Bona tarda.
I la Mercè, bona tarda.
Bona tarda.
Intento combinar les salutacions cada setmana, eh?
Sí.
Perquè no em diguin que no sóc ben educat o perquè no em diguin que sóc excessivament...
benèvol o...
benèvol, amb...
posicionat d'una manera o d'una altra.
Gràcies, Gerard.
No, molt bé.
Ai, és que si no els homes s'enfaden.
Ai, bueno, mira, sí, sí. Doncs mira, em ressaca ja, eh?
No era això, eh? Però bueno,
no?
Si tu vols agafar així, agafa-t'ho així.
Vinga. Molt, molt bé.
Bueno, com ha anat el saló?
Això anava a dir.
Molt bé, molt bé. Encara poden aprofitar i que tenen aquesta tarda, bueno,
encara
i demà.
Encara els hi queda aquesta tarda i demà.
Per això,
però
que
vosaltres
encara...
ja hi ha una cada dia.
Aquesta setmana no tenim entrades, eh?
No.
Les van esgotar ja el primer dia totes, eh? Escolta la gent.
No, com bé, tira això de l'automòbil, eh?
I tant, i tant, i tant.
I tant. Home, és maco veure cotxes que no es veuen pel carrer, poder-los tocar, aquestes coses.
Escolta, l'altre dia un amic meu em deia que va anar al saló, van anar a mirar cotxes, i al final se'n compra un i que s'estalvia... ara potser diré un disbarat, crec que no. No sé si 4.000 o 5.000 euros, eh?
És cert, el saló de l'automòbil és un molt bon moment per comprar-se un cotxe, sí, perquè fan grans ofertes dels cotxes que tenen exposats o dels cotxes que tenen allà per provar. Sí, sí. I sí, realment és un bon moment. Això i quan acaba l'any.
Ah,
exacte.
Els dos millors moments per comprar-se un cotxe.
Ah, sí? A final d'any és quan t'has de comprar un cotxe?
A finals d'any és quan t'has de comprar un cotxe.
I per què?
Doncs perquè els concessionaris han d'arribar un número de vendes i si no han arribat, doncs pots negociar bé i treure molt profit d'això.
Ah, mira.
Perquè les concessionàries matriculen cotxes encara que no els venguin i llavors els tenen allà paradets i això obliga, doncs, a tenir ja un descompte important en aquests cotxes que ja estan matriculats i que ja tenen un preu inferior.
Mira, està bé saber-ho, això.
Sí, sí.
Bueno, i explicar-ho, eh? A més
sí,
a més,
sí, sí, sí,
que
sí,
ho
sí.
Sapigueu, que final d'any és un bon moment si heu de canviar el cotxe.
Un molt bon moment. Està i principis bé. D'any, el pitjor moment, exacte. Lògicament.
Clar, perquè, clar, llavors,
pugen preus,
tot és nou... Tot.
Sí, sí, sí. I mira, si vols anem al que portem avui, eh?
Vinga,
perquè
va,
podem
va.
Seguir així parlant.
Sí, 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 sí.
La majoria de vegades parlem de cotxes molt comercials, no? Doncs bé, avui us portem un que encara que té molta història al darrere per la seva marca, és el seu primer SUV. Avui us parlem del Jeep Compass.
No em diguis que era el cotxe de l'equip A, aquest.
Tant, escolta...
aquesta música?
Sí, sí, sí. No, no era la fragoneta aquella que sortia de color negre, no. Però jo de petit sempre mirava aquesta sèrie i sempre recordo que al final sortia, doncs, un cotxe saltant així, molt espectacularment, molta volta de campana, eh? Doncs aquell que saltava era un Jeep dels que avui parlarem. Un Jeep militar, per ser exactes. I també és segurament una altra pel·lícula per orientar la gent una mica, doncs, a Jurassic Park.
Ah, també.
Un moment que persegueix un tiranosaurus o un Jeep, que va per darrere que el mira pel retrovisor, així, doncs aquell cotxe és també un Jeep.
I mira, és que si parlem de la marca, us podem dir que va sorgir als anys 40, durant la Segona Guerra Mundial. El govern americà volia un cotxe de combat i va fer un concurs. En aquest concurs hi van participar 135 empreses, déu-n'hi-do, i se'ls va dir, doncs, que el que volien era un cotxe lleuger i ràpid. Ah. I quin va guanyar? Doncs el Jeep.
Jeep.
I per cert, el nom és una cosa curiosa. Diuen llegendes urbanes perquè no queda molt clar, que prové de les inicials G i P, que en anglès sonaria com Jeep, i vindria de les paraules Governmental Project.
Amb aquest accent, eh?
Governmental Project.
Una mica amb accent anglès de Jerez, de la frontera.
Una mica, una mica. Però tornem a la proposta d'avui, que aquí ens dispersem. A veure, la marca Jeep és la marca per excel·lència dels tot-terreny. I ara no vol ser menys i quedar-se enrere, i per això presenta el SUV aquest, el Jeep Compass. Per què? Doncs perquè totes les marques tenen això del SUV que ja vam explicar en el seu moment.
Sí, 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 sí.
El Compass, doncs, disposa d'una carrosseria de 5 portes i té tracció a les 4 rodes. Això sí, no disposa de reductora. És un cotxe, diríem, de muntanya, però preparat per fer quilòmetres per carretera.
I el disseny del Compass és molt característic de Jeep. Allò, dues grans òptiques rodones, una graella molt gran, que li dona així un aire retro. Molt original i la veritat és que fora de la norma. No sé si el teniu en ment, que ara l'anuncien molt.
I, doncs, l'interior, doncs, disposa d'uns seients còmodes, que s'agafen bé al cos. La pega del Compass és l'interior. Perquè són els plàstics, perquè porta uns plàstics diríem, de batalla. És a dir, té un interior, doncs, realment, per, doncs, per això, no?
Home,
per,
és un cotxe de batalla.
Per anar, no, no és un cotxe de batalla, tampoc, però és un cotxe per anar a la muntanya i, clar, els interiors, doncs, estan, bueno, justificats, que són una mica justets perquè, clar, a la muntanya tampoc calen grans aquí luxes, no? El que passa és que, clar, si el comparem amb altres SUVs, doncs, a veure, queda una mica per sota a nivell d'interiors.
A nivell de qualitat d'interiors.
Sí, exacte.
I ara posem-nos en marxa, no? En conducció, doncs mira, per carretera és estable, perquè disposa d'una suspensió allò ferma, dura. Això fa que no balancegi la carrosseria. Disposa d'una direcció una mica sobreassistida, a vegades perdem allò el tacte amb l'asfalt, i la palanca de canvi és dura però no és incòmoda, eh? Vull dir que, bé...
Llavors, ha arribat el moment de posar el cotxe a la muntanya. Disposa d'una tracció a les dues rodes, a les quatre, si realment troba falta d'adherència. També podem bloquejar en casos d'extrema necessitat, perquè estem ja de fang fins a dalt de tot i el cotxe no es mou, doncs podem bloquejar la tracció a les quatre rodes.
Insistim, estem parlant d'un automòbil, eh? Vull dir, d'un cotxe.
Exacte.
No confonguéssim.
No d'un tanc. No. S'ha de dir que, doncs bé, va perfecte per camins de pedres. El que no estaria molt preparat és per sortejar, doncs, grans nivells. Vull dir, és un cotxe, doncs, per anar per la muntanya, però tampoc per pujar-les.
D'acord.
Com si diguéssim.
Bueno, si no té reductora, ja tinc jo que segur.
Tampoc, eh?
Aquest Jeep Compass s'ofereix amb dues motoritzacions, una dièsel de 140 cavalls i una benzina de 170. Nosaltres hem provat el 140 cavalls, que és un motor Volkswagen que realment funciona de meravella, va molt bé, i mou amb molta agilitat aquest Compass.
I ara parlem de preus, doncs, que van des dels 25.900, que és aquesta versió diesel de 140 cavalls, fins a la màxima, que és la de 29.900 euros, que és el model benzina de 170.
Això és veritat o després et venen amb...
Això és de punta a punta de tota la gamma, de la més baixa a la més alta. Després, doncs, a veure, també hem de dir, doncs, que per preu i característiques també podeu mirar altres models, com per exemple seria el Hyundai Tucson, el Kia Sportage o el SsangYong Action. Són altres models que també s'assemblen molt a aquest i que també, doncs, tenen uns preus similars.
I segur que moltes vegades us heu preguntat com es fan les proves per determinar la seguretat d'un cotxe,
doncs,
que sí? Qui són els que fan tot això que tant sentim a parlar de les 5 estrelles euro en cap? I segur que també heu pensat que això és una cosa que es fa a l'estranger.
Ah, doncs no, eh?
No, no, això... No és així, perquè resulta que moltes de les proves de seguretat de les grans marques es fan molt a prop nostre. Una empresa catalana situada a l'Alburnà, al costat del Vendrell, és l'encarregada de xocar els cotxes i posar-los a punt per garantir la màxima seguretat. Dit així, sona una mica...
És igual, escolta, que l'expliquin al Cúbica, eh?
Exacte, exacte, mira, per,
i tant,
per mostra un botó. Doncs aquesta empresa és a Plus i Diada i nosaltres ens hi hem passejat. Sapiguem primer de tot qui són i què fan, i ens explica Joaquim Huguet, que és el cap de seguretat de l'empresa A Plus i Diada.
A Plus i Diada és una empresa que compta amb un equip del voltant de 700 persones, sobretot dedicades a proveir serveis al sector de l'automoció, serveis que van des del disseny fins a l'enginyeria, l'assaig, la consultoria i l'homologació de vehicles.
A veure, primer de tot us hem de dir que moltes de les coses que fan no us les podem explicar i que ni tan sols nosaltres les sabem, perquè com és lògic, doncs hi ha un gran respecte i secretisme a quan els cotxes que estan provant, quines són les marques per les que treballen, perquè seria molt perillós que això, doncs, sortís a la llum pública. Fins i tot quan entràvem a un lloc tapaven els cotxes que estaven de prova i nosaltres ens veies allà intentant veure què era, però realment no es veu.
Molt de secretisme i és normal, eh?
Clar, perquè si el cotxe acaba estavellat, desballestat i destrossat, i això a la marca no li interessa massa. Que...
No li interessa i tampoc li interessa ni que tan sols en vegi el disseny d'aquell cotxe que encara no s'està ni ensenyant al mercat, amb el qual, doncs, altres marques podrien copiar-lo. Ens van explicar que un cotxe, doncs, triga entre un any i mig i dos anys en estar a punt per sortir al mercat. Doncs des de les primeres proves, que es fan amb dibuixos i després per ordinador, hi ha una segona fase.
Quan el procés de desenvolupament disposa ja de prototips, de vehicles físics, es començaran a fer els assajos. Un vehicle normal que avui es ven al mercat europeu, com a mínim, haurà de realitzar al voltant de 100 activitats de xoc de vehicle complet abans aquest vehicle surt al mercat.
Això vol dir que trenquen 100 cotxes abans de que surti al mercat?
No, perquè moltes de les proves primer es fan per ordinador, és a dir, no són vehicles, una vegada després fan prototips i després sí que ja porten el vehicle. El cas sí que ens van explicar és que hi ha vehicles que es poden xocar més d'una vegada, perquè clar, si no, imagina't, no?
L'impacte lateral o el de peatons a vegades es pot aprofitar en un mateix cotxe perquè no s'afecten mútuament.
Sí. Després també és important que abans de continuar sapiguem quina és la diferència entre la seguretat activa i la passiva, perquè això ho sentim molt però moltes vegades no en tenim ni idea, no? I ja Plus i Diada s'encarreguen doncs, de comprovar les dues.
Quan parlem de seguretat del vehicle, cal diferenciar entre la seguretat activa, que seria tot allò que el vehicle i el conductor han i poden fer abans o per evitar la col·lisió, per evitar l'accident. Seran tots aquells elements que té el vehicle ens ajudaran a que l'accident no passi. Una bona frenada, un sistema ABS, un sistema de control d'estabilitat. La seguretat passiva és la qualitat que tenen els vehicles de protegir els ocupants, els vianants o els ciclistes en cas d'accident. O sigui, quan l'accident ja és un fet, és una cosa que no es pot evitar, tots els elements de seguretat passiva del vehicle ajudaran que les lesions siguin el més petites possibles. Quins són aquests elements de seguretat passiva? Sobretot són el cinturó de seguretat, l'airbag, el seient, l'apoyacaps.
I una altra cosa que també ens van explicar allà, i és una cosa molt interessant, i és que, sabeu una cosa, els cotxes són com els nens. Se'ls ha d'ensenyar què han de fer i quan.
I des de petits.
Se li ensenya el vehicle a través d'una sèrie de proves. Una prova típica de xoc frontal contra un element deformable a 64 km per hora. És una situació on els airbags i els cinturons han de treballar al màxim del seu rendiment per protegir els ocupants. Hi ha altres situacions on el vehicle ha d'entendre que no ha d'actuar. Situacions com, per exemple, un carro de la compra que col·lisiona contra l'estructura lateral d'un vehicle. El possible ocupant que estigui dins d'aquest vehicle, la seva vida no corre cap mena de risc, per tant seria absurd que l'airbag lateral es disparés o que el vehicle fes algun tipus d'acció.
Ai, si els nens fessin tanta bondat, quan els dius, això no ho has de fer, no ho fessin.
No et belluguis d'aquí.
Sí,
però els nens
no
els estrellem 100 vegades. No, tampoc,
per sort no.
No, havíem quedat que no s'estrellaven 100 vegades.
És veritat,
que només
els expliquen en programes.
Us hem de dir que les instal·lacions són espectaculars. Quilòmetres de pistes, zones cobertes, això per amagar els cotxes, fins i tot ens deien que tenen una torre de control, que si veuen sobrevolar un helicòpter o ràpidament amaguen tots els cotxes que
perquè
estan
no els
provant.
Espiïn,
perquè no els espiïn, o sigui, és espectacular.
Sí, sí.
I passejant, vam arribar a una sala tota plena de damis. Ells els anomenen l'hospital perquè s'han de curar,
Sí,
i de fet és un dels punts més importants del recorregut.
Bueno, expliquem realment els damis,
No,
són aquells
realment
ninots.
Semblava el pitjor malson que puguis trobar-te. O sigui, una sala plena de damis fa molta por,
Feien por, i estan vestits i tot.
Això, o vas aquí o vas al Zara, diguéssim, És allà on pots trobar a uns quants per metre quadrat.
Mira el que ens van explicar dels damis.
Un dami, sobretot, és un element d'alta tecnologia. Perquè ens fem una idea, un dami pot costar al voltant de 150.000 euros. El dami, a través de la sensòrica que porta incorporada, que bàsicament ens permet mesurar acceleracions, desplaçaments, forces i moments, una vegada finalitzat l'assaig, ens permetrà entendre si estem a prop, lluny o hem sobrepassat els límits biomecànics en cada una de les parts del cos, que ens diran si provoquem una lesió o no provoquem una lesió.
I segur que si parlem de seguretat, el primer que us ve al cap és aquest nom que tant sentim a la publicitat de cotxes. Saps quin és, Quico?
M'ho puc imaginar.
Que sí? L'Euroncap. Però sabeu realment què és això de l'Euroncap? Doncs ara us ho expliquem una mica.
Euroncap és una associació a nivell europeu, és una associació independent dels fabricants de vehicles. Què fa Euroncap? Euroncap es dedica a assajar els vehicles que surten al mercat, fer-los i proves de seguretat passiva, o sigui, uns assajos de xoc, i en base als resultats posen nota a la protecció de cada un d'aquests vehicles, que finalment es tradueix en unes estrelles, publica les dades a la web de l'Euroncap, que és l'euroncap.com, i aquestes dades estan a disposició de qualsevol consumidor europeu.
De fet, tenim la sensació que tots els cotxes tenen 5 estrelles euro en cap.
Sí.
I no és cert. El que passa és que, com ens deien, no?, aquí a Prusidiada, què passa? Que els cotxes que les aconsegueixen ho publiciten clar, constantment, clar, no? Però realment vam entrar allò al web per curiositat i no són molts els que les tenen.
A mi em sembla que el que és important és ressaltar, a banda de tot això, la independència d'un... d'un ens com aquest, com Euro NCAP, i que no depèn de les marques, que no depèn dels interessos comercials de depèn d'aquí, sinó que ells treballen independentment de tot això i valoren, evidentment, bé el que es troben. I ja està.
Sí, Euro NCAP valora més enllà dels límits que imposa, doncs,
la llei.
Qualsevol normativa.
Exacte, llavors ells valoren, doncs, això, no?, de manera positiva, doncs, les marques que s'esforcen més. I vist que els cotxes han de passar aquestes proves, doncs s'han començat a acostumar i ja ho prenen com una cosa, doncs, que, bueno, que si treuen 5 estrelles, doncs ho publiciten, i tant.
A més, ens explicaven que, per exemple, moltes vegades estan a punt de presentar un cotxe, tenen els cartells fets, i clar, fins que Euro NCAP no t'autoritza, això és així, no?, doncs tenen allà els cartells fets, i ens explicaven que en alguna ocasió han hagut de retirar els cartells. Hi havia un model concret que els van haver de retirar perquè no els hi van
perquè
donar
no complia
al final
les expectatives.
Sí, sí.
Doncs bé, direm que certament ha estat una experiència molt interessant poder comprovar que quan un cotxe surt al carrer, realment el nivell de proves al que està sotmès ens garantitza, doncs, que un producte, doncs, compleix amb tota la normativa de seguretat que marca la llei i fins i tot més enllà.
Doncs sí, de fet ens han explicat mil anècdotes. Per exemple, ells també s'encarreguen de que una porta soni d'una manera especial.
Ja, això de la porta ja ho he sentit més d'una vegada.
Sí, arriba el senyor marca X i diu, jo porto aquest cotxe aquí perquè vull que la porta, quan es tanqui, soni com un Ferrari. I ells estan allà fins que la porta, quan fa clec, sona com un Ferrari,
Sí, sí, moltes vegades molta gent, doncs, et diu, no, és que aquest cotxe, jo tanco la porta i sona com si fos un tanc, de veritat. Dius, no, això, escolta, per això, això hi ha hagut una gent que s'ha encarregat de que aquella
així,
porta...
d'ajustar que aquella porta acabi tancant fent aquest soroll.
I el millor de tot és que han estat uns catalans els que ho han fet, això,
Hi ha alguna altra... És curiositat, i fora de temps, segurament. Hi ha algun altre ens semblant arreu d'Europa o som referència en això?
Som referència, de fet, aquesta empresa està repartida per diversos llocs. Ens explicaven que fins i tot ara havien obert una planta a la Índia, perquè, lògicament, els nivells de proves dels cotxes allà són molt diferents que aquí, però sí, sí, són ells. I també ens explicaven la curiositat, doncs, que ells proven tant per marques, no?, com per Euro NCAP, és a dir, van per les dues bandes. El que moltes vegades no es fan els dos tests en la mateixa planta. És a dir, si tu proves un cotxe aquí a l'Alburnà, potser el test Euro NCAP el fa a Alemanya.
Doncs això és la nostra experiència, la idea de bus, els viatges que ens fem.
Bueno, heu sortit, escolta, reforçats, tant, segurs, perfectes per anar a tenir qualsevol col·lisió a partir d'avui.
No, millor no.
Millor que no, millor que
ja
no.
Ja veus que aquí, escolta, fem una petita caiguda allà al saló de l'automòbil i ja tenim un esguinç aquí al turmell.
Calla,
no sé per què diuen
aquell
això,
no
escolta, de veritat.
Si hagués
si hagués estat ell, seria perquè anava mirant on no tocava. Però en aquest cas, com que era jo...
Què vols dir, que es pot mirar i tocar a la vegada?
No, mirar on no tocava. No es deixen tocar.
Mira, sí, Quico, tocar no. No.
Gerard, Mercè, bona tarda.
Bona tarda.
A Catalunya Ràdio, tot gira.